a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja t'estic parlant des de Lleida, com sempre. Ja saps que és un autèntic plaer que compartim aquests minuts darrere a COPE Lleida. A més, ja ho has escoltat, que estem celebrant el 65 aniversari de la primera emissió de COPE a Lleida. Llavors, era Ràdio Popular de Lleida EAK15. Va ser l'1 de novembre de 1960 i, per tant, aquest setembre, octubre, novembre i desembre realitzarem i recordarem que estem d'aniversari 65 anys. Que 65 sí que era una xifra rodona quan encara la gent jubilava els 65 anys, ara sembla que ha perdut una mica de sentit, però per què no celebrar-ho, oi? Nosaltres tenim un número de WhatsApp en el que ens pots enviar missatges de veu o de text, que és el 664-526-180. 664-526-180. I tu aquí em pots enviar el que vulguis, amb educació i respecte, exactament el que vulguis, per dir el que vulguis, per criticar o per dir que no, que molt bé, que estàs d'acord o que no, m'és igual, amb educació i respecte, evidentment. Però el que sí que et vull demanar és que estem buscant aquelles oients i aquells oients que porten molts anys escoltant COPE Lleida. Si ens escoltes des del primer dia, doncs perfecte, però que fa molts anys que escolten COPE Lleida, que fa molts anys que estaven amb la Mari Carmen Salvador, el Sergi Tor, a mi mateix, o el Cosme, García, o a d'altres. Envia'm un missatge. Sí, envia'm un missatge perquè volem conèixer gent que fa molts anys que ens escolten, doncs per explicar-nos, perquè ens agrada, som curiosos. Ens agrada saber, escolta, quina va ser la primera vegada, com recordes aquella primera vegada, o mira, és que ho escoltava el padrí, o el pare, o la mare, o la padrina, i tenia posada una emissora que deien COPE Lleida, o deien Ràdio Popular de Lleida. Explica-me-ho, va. 664-526-180, 664-526-180. Envia missatge de veu o de text, que tenim moltes ganes de conèixer els nostres oients i els nostres oients. I ja que ara estem, a veure, això durant tot l'any, i tots els anys, però ja que estem d'aniversari, doncs anem a posar-hi també cara i veu a l'altre costat de la ràdio. Bé, són les 12:22 minuts. Estava llegint a voltes encara amb la, bueno, amb el pols aquest de l'alcalde de Lleida amb el Lleida Club de Futbol i el Camp d'Esports, i a veure qui el paga, i a veure qui hi va i qui no hi va, però resulta que cap equip està guanyant cap partit i que ens estem esbarallant per categories molt, 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 molt inferiors. Potser que hi posem una mica més de seny, perquè he llegit l'escrit de la jutgessa i déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O sigui, aquí sí que no podem dir que és una manipulació o que no sé. No, no, déu-n'hi-do, eh? O sigui, la jutgessa al final diu a l'Ajuntament que, bueno, vale ja. Dediquem-nos a altres coses, que això ja ho vam protestar, ja es va denegar, i el... Espera, que torno a protestar el que ja vaig protestar. O sigui, això ja no toca. Almenys en aquesta instància, més cap amunt, sí. Ara, que ens n'anem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aquestes històries, doncs què vols que et digui també, Vinga, hores d'ara. 17 graus a la ciutat de Lleida. Ull, que avui ens hem quedat a una mínima de 7 graus i mig. 7 graus i mig positius, eh? Però, vaja, 7 graus i mig, eh? Igual que, per cert, el 14 de setembre de l'any passat. Què és el que ens espera pel que queda de dia? Doncs Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui les temperatures pugen lleugerament a la meitat nord i a la resta es mantenen similars. Màximes de 23 graus a Lleida i a Balaguer, 21 a Tàrrega, 19 graus a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. Al Pirineu, cels ennuvolats amb possibles precipitacions a la Vall d'Aran, cota de neu al voltant de 1.800 metres. A la resta del territori, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà les temperatures pugen al Pirineu i a la resta es mantenen similars. 23 graus a Lleida, 22 a Balaguer, 21 a Tàrrega, 20 graus a la Seu d'Urgell i 14 graus a Viella. Al Pirineu continuarem amb cels ennuvolats sense descartar precipitacions febles de la zona nord. A la resta del territori, sol amb cel poc ennuvolat. No es descarten durant la nit glaçades febles al Pirineu. Temperatures mínimes de 9 graus a la capital, 7 a Tàrrega i 1 grau a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, 20 segons... I anem a llegir.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
Lleida. Vinga, que ho estàs esperant. Hem de parlar de llibres, de lectures, de, bueno, d'aquesta activitat que ens recomanen tant que s'ha de fer, que estimula tant la imaginació, que a més, si agafes l'hàbit de llegir, després els beneficis els tindràs en moltes àrees de la resta de la teva vida, a nivell de relacions socials, tindràs una fluïdesa més bona de parlar... no sé, escolta, que no m'ho invento, que això ens ho diuen, i és veritat, les coses com siguin. És la llibrera, aquest espai, on et recomanem una lectura, ho dic en plural, però al final és l'Anabel Ramos la que llegeix i la que ve aquí amb una pila de llibres i ens recomana una lectura cada setmana. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Totes les lectures que ens recomana les tens disponibles a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, si puges a la primera planta i la busques, si ho necessites, et pot fer una proposta de la teva propera lectura. A mi li agrada molt, perquè és conèixer persones, els gustos i tal. I després, de veritat, ella et farà tres preguntes i et donarà tres propostes. Tu tries la que vulguis, d'aquestes tres. Però després li agrada molt, que això no m'ho ha dit, però jo sé que li agrada molt, que tornis i li diguis...
Home, clar.
Escolta, m'ha agradat, o m'ha agradat més del que creia, o, ui, m'ha sorprès, però no és el que pensava. Perquè així també ella va polint l'algoritme de recomanar llibres. Bueno, pues escolta, mira, les persones que siguin d'aquesta manera li recomano un altre tipus de llibre.
Sí, sí, a mi m'agrada molt que me diguin, que me donin després el retorn de lo que...
Clar, el feedback, sí. Si ho hem de dir en anglès, així que quede més modern, sí, el feedback.
Pues el feedback.
El feedback és el retorn, de tota la vida.
De tota la vida. El retorn de lo que els ha semblat, claro. Si els ha agradat, si no...
Estem envoltats ja de paraules en anglès, d'etiquetes amb tot, però escolta, d'això el que es tracta és que si tu t'has recomanat un llibre, després tornis i li diguis: Anabel, mira, m'ha semblat això. Ja està, és així de fàcil. 30 segons, un minut, o el que faci falta. O la convides a un cafè i li expliques. Això, el que tu vegis. Bueno, escolta, estem mirant calendari. Sí, mira, acabem setembre, és el darrer dimecres de setembre. I, per tant, acabem el primer mes de la temporada, ja.
Vaja.
Ulla, que ràpid, que ràpid.
Ha passat volant.
Mare de Déu, que ràpid. Això és com quan tens un bon llibre a la mà que et fa mandra de començar. A l'escriptora i a l'escriptor els hi fa, suposo, la poquilla de la plana en blanc, això diuen. Al llegir, no sé si a vegades fa mandra el començar. No sé si t'ha passat.
No.
No?
No, però el que...
Bueno, no, a més, tu ets un mal exemple.
A mi comença...
No, és un mal exemple.
Però el que m'ha passat aquest estiu és que vaig acabar un llibre just abans d'anar a dormir, el vaig acabar. I
vas haver de començar-ne un altre?
No podia, perquè jo sempre, quan acabo de llegir un llibre, me deixo passar un temps. Un temps vol dir un dia, fins a l'endemà. Però, clar, encara no tenia son per adormir-me. I dic, ostres, dic, i ara què faig? No vull començar un altre, perquè me va quedar molt bon...
No, perquè t'engresques i fas tota la nit, quasi.
I, bueno, i perquè me va deixar molt bon gust de boca, i llavors no volia...
S'ha de madurar.
Clar, exactament. I llavors ho vaig passar molt malament. Dic, no puc acabar un llibre abans d'anar a dormir. O sigui, prohibit. No.
Bueno, pues, gradua-teu a la velocitat de lectura.
Sí,
m'ho
he de graduar. O tenir diversos llibres oberts, que també ho faig. Tinc ara dos o tres llibres oberts i llavors vaig fent.
Quin embolic.
No, que va. No. Per mi no és.
No, aviam, dic quin embolic, però el cervell és molt savi. Sap perfectament ubicar-se ràpidament personatges i una història, amb un llibre, amb un altre i amb un altre.
Sí.
Que cap problema. Bueno, sí. Si no teniu l'hàbit de lectura, comenceu amb un.
Sí, no sigueu avariciosos.
Clar, i si no sabeu en quin començar, doncs anava a l'escolta, que el Ricard m'ha dit a la ràdio que vingui a veure't, que em diràs per on ha de començar. I ja està, funciona, t'ho dic de veritat, que tenim exemples documentats.
Sí.
Bueno, dit això, Anabel Ramos, com acabem el mes de setembre?
Doncs mira, acabem amb un llibre que el va escriure la Rosa Montero el 2013. La Rosa Montero, que va néixer a Madrid l'any 51, que és una de les escriptores i periodistes més reconegudes de l'estat espanyol.
Per cert, ara que ho dius, hi ha molts escriptors i escriptores periodistes.
Sí.
O periodistes que... No sé si és primer escriptor o periodista.
No ho sé.
Molts. N'hi ha uns quants que ens ha recomanat aquí.
Sí. Avui, per exemple, el Pedro Simón sí que era, és escriptor i és periodista.
Sí. Sí, que vam començar l'any...
Jo penso que són periodistes i llavors comencen a estirar el tema de la literatura i
acaben escrivint.
Uh-huh. De fet, la Rosa Montero escriu al diari, també. Vull dir, ha escrit durant molts anys al
país. I segurament hi ha una diferència maca, llegir... un article d'una persona que també escriu...
Tant literàriament, per descomptat.
És molt més ric.
Literàriament és meravellós.
No, del tema no dic, del tema
però la manera d'escriure-ho, sí, tant. Uh-huh. Doncs va escriure aquest llibre el 2013. La Rosa Montero ha escrit de tot, ha escrit assaig, ha escrit novel·la, ha escrit ciència-ficció, novel·la negra... És una autora molt prolífica, a més, i molt bona escriptora. Mm. I va escriure aquest 2013, bueno, aquest 2013, l'any 2013...
Sí, res, fa 12 anys.
La ridícula idea de no volver a verte. Ah. Amb aquest títol, què ens trobem? Ens trobem un llibre que és una barreja entre assaig, biografia, llibre d'article científic, quasi bé diríem, perquè repassa... amb l'excusa de que ella un dia va llegir el diari íntim de la Marie Curie, la guanyadora, doble guanyadora del Premi Nobel que va néixer a Polònia, a través d'aquesta lectura d'aquest diari comença a estirar una mica del fil sobre el dol, a parlar del dol. Ella ens explica la vida de la Marie Curie, sobretot a partir de la mort del Pierre Curie, que va morir atropellat per un carro, tot i que ja estava molt malalt.
Recordo que ho vas explicar, sí.
Això ho he explicat? Sí.
Sí.
Però aquest llibre no l'he explicat, no?
No, el llibre
vale.
No, la vida de Marie Curie.
La història de Marie Curie. Sí. Doncs a través de la mort del Pierre, la Marie Curie escriu una espècie de biografia i ella, la Rosa Montero, connecta també amb la pèrdua de la seva parella. Llavors ens està escrivint un llibre que parla sobre el dol, sobre la por a l'amor, sobre la mort i... també ens explica moltes coses de la Marie Curie. Vull dir, estem descobrint amb un personatge importantíssim com va ser la Marie Curie i, a més, totes les dificultats que va tenir per ser reconeguda com a química importantíssima.
Sí.
No? És un llibre meravellós, està molt ben escrit perquè, a més, té aquesta combinació entre biografia, relat personal de la pròpia Rosa Montero... cartes que es va intercanviar la Marie Curie amb el seu marit i després sobre la vida, parla sobre la vida i és com si tinguessis a la Rosa Montero explicant-te les coses. I a mi això és una cosa que m'agrada molt. M'agrada molt la gent que m'explica coses i quan tu amb un llibre estàs llegint algo que hi ha algú que t'està explicant aquestes coses, a mi em sembla meravellós.
Bueno, l'art de l'storytelling...
Sí.
Que, insisteixo, tot ho hem de dir en anglès, però
explicar
una història avui en dia és el fil conductor de tot mitjà de comunicació, perquè s'han adonat que les persones ens agrada que ens expliquin històries.
Sí.
A la ràdio, a la tele, a les xarxes socials...
A tot arreu.
Internet, a tot arreu. És a dir, podem explicar el mateix, jo filo una història i t'explico una cosa i al costat tinc un company que t'ho explica... A nivell informatiu, doncs et calarà més el que jo et digui que no pas el mode informatiu. Aviam, que nosaltres tenim aleshores en punt informatius i s'ha d'explicar en mode informatiu.
No, sí, història.
Però fins i tot els informatius et diré que han començat a modelar-se una mica cap a l'explicar històries.
Jo he assistit a moltes xerrades i he escoltat a molta gent parlar. Jo recordo, sobretot, a dues persones... que van explicar que expliquen les coses i són per un és escriptor i l'altre és el David Bueno, el neurocientífic. Uh-huh. Que explica les coses com una història i realment meravellós. O sigui, meravellós perquè t'estàs parlant de neurociència, que és un tema complicat, però t'ho està explicant d'una manera que ho entens perfectament.
Et anava a preguntar si alguna vegada... No, en el teu cas personal, si t'influeix si el títol del llibre és molt llarg o molt curt.
Ah, no.
O sigui, quin te crida més l'atenció o no té a veure?
No,
m'ha sobtat aquest perquè la ridícula idea de no volver a verte... Bueno, clar, el llibre ja ocupa dos línies, per exemple, a la portada, és relativament llarg, per això t'ho deia.
No, aquest me'l van recomanar. Que jo també segueixo molt les recomanacions que me fa la gent. Descobreixo llibres pel meu propi compte, diguéssim, però després també me deixo molt aconsellar per recomanadores, les meves recomanadores oficials. I aquest, precisament, me'l va recomanar la que va posar el títol al programa, la Maite Alarcón.
Ajà, sí.
I me va dir, ja has llegit perquè t'encantarà. I realment m'està agradant molt.
Molt bé. Doncs és de la Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte.
És meravellós.
Pot ser una mica llarg el títol, però és ràpid de dir.
No, el llibre, a més, no és gaire llarg. Se llegeix... A més, és un llibre que no cal que te'l llegeixis tot de cop, que pots estar fent...
Ah, molt bé.
Per capítols.
Bueno, ideal per mi, doncs. Sí, perquè de vegades sí que agafes l'hàbit i pots manegar-te-ho i després igual hi ha una setmana que has de fer un break de 2, 3, 4, 5 dies.
Doncs no passa res.
I a veure per on anava. Sí, això sí, tingueu la precaució de començar i acabar capítols.
I teniu la precaució de posar un punt de llibre.
Sí, això també. Això ho dius per experiència?
No, mai no porto un llibre sense punt de llibre,
sí?
Jo. Mai. Mai.
A la biblioteca us donaran un punt de llibre, cada vegada que aneu allà i li dieu, escolta, dona'm aquest de La ridícula idea de no volver a verte, de la Rosa Montero, i us donaran el punt de llibre amb la data en quan l'heu de tornar.
Exactament.
És així de fàcil. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, una abraçada.
Moltes gràcies, bona setmana.
No sé si mi marido querrá.
¿Por qué no va a querer?
Alfredo Landa.
¿Eh? No te preocupes.
¿De dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me dé?
En plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios.
¿Es mejor estar soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
¿O casado? Guapo heredero busca esposa.
Difícil. A mí las mozas me dan miedo.
Y no firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el fruto ya no me lo quita nadie.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap, aquí ja és el moment en el que ens posarem al dia de les noves tecnologies, aquelles que ens inunden i que les fem anar cada dia, cada moment, pràcticament. Va tan ràpid que necessites un programa de referència on estar al dia, perquè les coses canvien molt ràpid i no tots els camins són ni beneficiosos ni bons per a tothom. T'ho expliquem nosaltres, escolta, que som de confiança, que portem aquí des de que es va presentar pràcticament el primer iPhone. O sigui, que més si fa temps, amb noves tecnologies això és molt, molt temps. Ens trobes al infocopelleida.com, xarxes socials i, a més, ens pots escoltar a través del nostre podcast. T'ho posem fàcil perquè ens puguis escoltar quan vulguis, tantes vegades com vulguis, recuperar programes antics i, a més, la versió del podcast doncs és extensa. Vol dir que parlem més estona de més coses i amb més profunditat. Les veus són les mateixes. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, ¿qué tal, Ricard? Muy buen día.
Y David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Vinga, ¿de què parlem a l'Infocope Lleida d'avui?
Doncs avui detallem tot el que parlarem en antena i en el podcast ara mateix, perquè avui parlarem de les novetats que es van presentar dimecres passat amb les Meta Ray-Ban Display. I també tenim l'app més popular del món fins ara, doncs, i a més amb ciència més futurista. Vull dir, WhatsApp ja incorpora traducció nativa amb intel·ligència artificial per xatejar sense barreres idiomàtiques. També tenim la prova, ja tenim provat, perquè el David ja està provant el nou iPhone 17, que promet ser una autèntica amenaça pel model Pro. En parlarem tot plegat. En paral·lel, més de 200 científics reclamen línies vermelles per la IA abans del 2026. Un avís que no podem ignorar, però no tot és immediat. El futur del disc dur podria estar en l'ADN, una revolució que sona a ciència-ficció. En parlarem també tot plegat. I acabarem parlant de democràcia digital. Les pròximes eleccions a Espanya podrien estrenar un sistema per votar sense portar el DNI físic. Sí, que prepareu-vos perquè hi ha molt per parlar i per debatre. Però primer un moment per saber d'on venim. I per això en David ens porta l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mira, nos vamos a ir a 1979, ya que tal día como hoy de ese año, la historia de la tecnología dio un giro inesperado. Ese día la empresa CompuServe lanzó un servicio llamado Micronet. Este era el primer servicio de información en línea para consumidores. ¿Qué significa? Que por primera vez desde un ordenador en casa y con un módem de apenas 300 baudios, alguno sabrá de lo que hablo, era posible conectarse por teléfono con el ordenador para leer noticias, enviar mensajes electrónicos, participar en foros, y todo esto mucho antes de que existiera Internet tal y como la conocemos. El servicio en aquel entonces no era barato, era muy exclusivista, 1979, y costaba unos $5 la hora, más o menos, más, como no, la llamada telefónica a larga distancia en aquella época. Pero bueno, aún así abrió la puerta a un nuevo mundo, sembrando la idea que la información podía estar al alcance de cualquiera y en cualquier lugar. O sea que hoy podemos recordar como el primer día en que CompuServe encendió la chispa de nuestra era digital de hoy día y el inicio de Internet. Así que hoy más que nunca pues hemos dado un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1979 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida ara uns friquis tequis en antena. I ara, Ricard, comença
la tertúlia fric.
Vinga, va, perquè avui començarem parlant de lo que pot ser una gran fita, no? Perquè dimecres passat es van presentar les Meta Ray-Ban Display. Interessant, no?
Bueno, era el pas que esperàvem, no, David? Le faltava, ja que són unes gafes.
La semana pasada hablábamos precisamente de hace tiempo una noticia de que OpenAI compraba la empresa de Johnny Ive para trabajar en cuál era el dispositivo con inteligencia artificial, sí, que iba precisamente a desbancar el smartphone tal y como lo conocemos hoy día. Bueno, pues aquí han dado un pasito más. Sí. También hemos hablado de las Meta Ray-Ban, estas gafas que puedes hablar con ellas, que suenan de una manera fenomenal, que puedes tomar imágenes y subirlas a Internet, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una nueva categoría, ya que son estas mismas Ray-Ban, pero con dos cositas más. Una de ellas es esta palabra display, que ya es una pequeña pantallita que tenemos en la parte inferior del cristal derecho de la gafa, donde ya nos da información sobreimpresionada. Ya hace creo que 2 o 3 Mobile World Congress nos poníamos unas gafas similares, sí. Jaume y yo, que era un proyecto, ¿no? Y veíamos pues como un teleprompter, veíamos noticias, navegábamos por internet y demás. Lo único que era complicado manejarlas o manejar este tipo de información. Aquí, ¿cuál es el otro cacharrito que lo complementa? Pues la MetaBand. Band, como no, una banda, es decir, una pequeña pulserita, la cual gestualmente podemos activar, desactivar, pasar páginas, es decir, manejar esta pantalla. Ajá. Pues tocando un dedo con otro para poder abrir, ¿no? El índice con el pulgar, un toquecito para poder abrir aplicaciones, o pasando el dedo pulgar hacia la izquierda, a la derecha, precisamente del índice, poder pasar pantallas. Y como no, todo esto supervitaminado con la inteligencia artificial de Meta, que también la tenemos aquí ahora en otra noticia, ¿no? Es decir, pues poder directamente lo que estás escuchando, quien estás hablando, poder traducirlo y además en letra, escrito, es decir, que nos aparezca escrito en pantalla, o poder guiarnos a través de Google Maps o de cualquier aplicación de Maps directamente andando y sobreimpresionado sobre lo que estamos viendo. Es decir, calle, aquí a la izquierda y hay una calle porque, o este cartel.
Porque bueno, tienen mala relación, porque si no, el braçalet aquest que venen per fer una, és un Apple Watch. L'Apple Watch ja detecta el moviment de dits, de canell i tota la història. Si tinguessin bona relació i poguessis lligar l'Apple Watch amb les ulleres...
Bueno, cada un fa la guerra pel seu cantó, cada un vol el seu gadget.
Bueno, aquest serà el problema. Recordeu que jo us vaig dir que jo creia que l'any 2026 era l'any de les ulleres i que els hi faltava dos cosetes. Una, evidentment, ja que parlem d'ulleres, és que puguem veure el que ens volen mostrar. Aquí hi ha un primer pas. El tema de la bateria, la duració, doncs és aquell hàndicap que és que són molt petites les
ulleres. Portaran el seu estuig que les podrà recarregar.
Sí, perfecte, però te les has de treure. I després l'altre era la intel·ligència artificial, és a dir, quan van sortir les Google Explorer, aquelles ulleres de Google que eren una mica rares i portaven un prisma per veure el que et projectava, feien el que tu li deies que fessin, és a dir, tenien una aplicació i li deies, no, mostra'm una notificació, mostra'm... Ja està, no pensaven. Uh-huh. Clar, les Meta tenen intel·ligència artificial amb el qual ja es van adaptant. Només tenen una limitació, que et porten la intel·ligència artificial de Meta, que segons he llegit és fluixa, és de les més fluixes bueno, de les que tenim avui en dia.
I aprendrà. I hi ha un altre... I aprendrà. Hi ha un altre però.
És el sistema de... Bueno, jo però...
És
no,
que la pasta, els diners.
No, bueno, la pasta relativament. La pasta no ho sé si és però, però bueno, són 800 dòlars.
Ens han posat a 800 dòlars ja.
800 dòlars. Però el... Bueno, sí, vés a buscar unes ulleres de marca.
Bueno, no, bueno, unes Ray-Ban,
Ray-Ban estan en 300, però
hi ha un altre però.
A veure,
venga, ¿cuál es Jaume,
què t'ha passat ara? Els marcs, no? Tiene muchos marcos, David.
No.
Hay que sujetar los cristales.
A Espanya no hi ha previsió.
Ah, bueno, no. El problema d'això és que a Europa, les Meta que tenim fins ara ja venen amb certes funcions deshabilitades. O sigui, el tema d'Europa ja cal que li donem una volta perquè no... O sigui, la intel·ligència artificial no ens esperarà. Però és que aquestes noves jo crec que vindran amb la meitat de coses deshabilitades, si és que acaben arribant.
Si llegan, claro, porque aquí con la privacidad y el qué, y cómo avisas de que estás grabando, que estás haciendo una foto y tal, son cosas que no están mal, ¿eh? Pero bueno, también es poner palos a las ruedas sobre el próximo equipo. La semana pasada hablábamos de esto precisamente y, ojo, porque han trabajado absolutamente en todo. Hablamos de Meta como una compañía que la conocemos por Instagram, por Facebook, sí, sí, por WhatsApp, pero es que en esta Ray-Ban lo han trabajado todo, ¿eh?
No, que
es
están decir, muy bien las que
no son incluir 42 píxeles de grado visual, sino que precisamente además han trabajado hasta en las baterías, ¿vale? Que han utilizado un tipo que las llaman Steel Can, ¿vale? Que son unas baterías que son ultra, ultra, ultra finas y que han, además lo que han conseguido es que la varilla, que la patilla de la gafa sea mucho más fina y la autonomía la han aumentado un 40%. Ojo que es una bestialidad,
no, ¿eh? Es una pasada.
En cualquier equipo. Entonces, yo creo que es decir, es el principio de algo nuevo, es el principio de algo que con estas Meta ahí, todo el tema de mensajería, de previsualizaciones, de hacer zoom, de navegación, de subtítulos, de reproducción de música, de interactuar y de estos directos y de estos live, además, en la parte de las redes sociales, pues bueno, creo que es algo importante, ¿no? Más. No vemos y no es habitual cuando estamos, me da igual, visitando un museo, visitando una ciudad, que buscas información sobre eso que estás viendo o amplías una parte de para que te explique esto. Bueno, pues es que con las gafas no te hace falta sacar nada del bolsillo.
De moment, els plans d'inspecció són a Canadà, França, Itàlia i Regne Unit.
Bueno, a tot això falta, per exemple, que Apple presenti les seves i que una altra gran marca presenti les seves. I llavors ja ho tenim. Ja ho tenim. Perquè ara, aviam, les metaglasses aquestes, doncs, aviam, nosaltres perquè som uns friquis i ja està, i ho mirem, i si tinguéssim funcionalitat sencera, doncs igual fins i tot ens ho plantejaríem.
Bueno, però les metas s'han vendido, s'han vendido bastante, i la verdad que la gente cada vez encuentra más.
Súmale dos marques potentes i llavors sí que ja està. Per això et deia jo que per mi el 2026... mitjançant que hagi un parell de marques que treguin les seves, serà l'any de les ulleres.
Sí, pero bueno, como decíamos, mirad, yo hay algo que, ostras, que por la parte de Meta, para empezar, no han ido solos, van con una marca como Ray-Ban,
sí.
Y después, ojo, porque también sabéis que han presentado hace días las Oakley Meta Vanguard.
Sí, otra, ¿vale? Otra marca
muy potente, que es una Oakley, con lo cual, para empezar, lo primero que sabemos con estas gafas es que la lente que tenemos, que al final son unas gafas de sol, ¿vale?
Pues tiene calidad.
Lo primero que tenemos es que tenemos unas lentes de calidad. Y con Oakley lo mismo. Pues con Oakley incluso le veo más sentido.
Bueno, es que la de Oakley es la de la guerra encubierta ya a las cámaras de acción.
Claro, pero es que es bueno, y ya no solo las cámaras de acción, la parte de salud, la parte de guía, es decir, al final son unas gafas que para el ciclismo, para ir a correr, para hacer deporte en general, imaginaros llevar toda la información en las gafas.
Sí, sí.
¿Vale? Es decir, ahora lo más normal es que vemos una bici, alguien que sale, tiene un soporte, pone el móvil, allí en el móvil le va haciendo de cuenta kilómetros, es el GPS, le va dando la ruta. Bueno, pues oye, con las Oakley ya hay muchas cosas que las evitas, aparte de que empiecen a desarrollarlas con todo el tema de salud, con lo cual, bueno, no es algo que sea tan banal, ¿no?
Y además, no.
De Oakley precisamente han sacado dos modelos. Estas son unas y la otra son la parte de fashion, ¿no? Es decir, igual que con las Ray-Ban, pues la parte de moda de Oakley también hay unas gafas.
Y hay un mercado aquí de los ulleres, hay un mercado, ¿eh?
Sí, hay un mercado, pero bueno, sí, lo sí bueno que es que la introducción que nos está haciendo precisamente es esta. No es la de estar en algo muy habitual, es decir, de tener una Ray-Ban o de tener unas gafas Oakley, ¿no? Y que estas sean inteligentes, ¿no? Como ponían, había un ejemplo en la presentación, ¿no? Que ponían en un vídeo que iba alguien en bici y tal, y con el tema de la IA, ¿no? Decía, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar ahora en velocidad o en estabilidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Una bajada y tal? Entonces, incluso, bueno, pues la IA le aconsejaba qué tipo de plato, qué tipo de piñón poner, la cadencia de pedaleo, ¿no? Bueno, pues, oye, nos puede parecer una chorrada, pero creo que es un inicio o es una presentación la que hicieron la semana pasada importante que algún día, sí. Si llego, espero comentarla
y
como efeméride.
Y además,
estaremos
sí,
tan,
correcto.
Home,
no, y tan. Y además, a més, segueixen amb l'aposta perquè les meta IA que tenien fins ara han tret la generació, la segona generació. Per tant, van presentar les de display, però les que tenien fins ara les han millorat. Per mi, i jo insisteixo, per mi és el tema de les ulleres aquest proper any.
De Meta a Meta, perquè una de les aplicacions de comunicació més utilitzades en tot el món és WhatsApp. Aquesta app segueix innovant i acaba d'activar una funció molt esperada, la traducció de missatges directes directament dins de l'aplicació gràcies a la intel·ligència artificial integrada. Un avanç més de WhatsApp, no?
Sí. Sí, i a més, aviam, és que el mercat que té WhatsApp és tan gran que qualsevol millora o novetat aquí doncs és abraçada automàticament per un munt de persones. A més, s'han de pensar bé les millors que es fan aquí, perquè WhatsApp ho fan anar doncs, persones de totes les... o sigui, de totes les edats, classes socials, etc. Per tant,
amb aquesta traducció integrada, WhatsApp pot trencar totes les barreres lingüístiques?
Bueno, fixa't que s'està treballant molt amb això. Els AirPods Pro 3 que va presentar Apple, l'aplicació amb intel·ligència artificial que havia presentat Google 2 mesos abans, tot va cap a la traducció simultània i automàtica. Ara s'hi suma WhatsApp, perquè aviam...
Bueno, al cap i al fi és una eina de comunicació.
No, per això t'ho dic. Allí, a WhatsApp, si no és que és un missatge de veu, no et fa falta els auriculars ni històries, doncs el que vols és que et vagi traduint. No que haguis d'agafar tu, copia el text...
Bueno, és el que fèiem fins ara, no? O el que fèiem fins ara. Pues a partir d'ara ens ho farà automàtic.
Clar, clar, o sigui, podràs parlar amb qualsevol persona de qualsevol lloc del món i ja està. I, a més, tu et pots expressar amb la teva llengua materna, que segurament et va millor, i poder-te entendre amb una persona de...
Ho veieu útil en el dia a dia o només en casos concrets?
Yo creo que es súper útil, sí. Pero no quita la parte de formación de los idiomas.
No, no.
Y me explico. Es decir... Hay que conocer muy, muy bien ya no solo la persona con la que estamos hablando, sino el idioma en el que está traduciendo. Porque, bueno, pues alemanes, chinos, ya sabéis que el humor que tenemos
sí,
específicamente
sí,
aquí en España puede ser una ofensa bastante gorda, ¿no? Es decir, al final...
Entenc això que la intel·ligència artificial, bueno, per això és intel·ligència.
Això són matisos humans.
Exacto. Bueno, fins ara els traductors eren literals. No. Però ara que hi ha una mica d'intel·ligència, no?
Però també, no? També la posen, eh? La
però,
posen
ostres, no tants, eh? Sí, ja voleu dir...
Sí. No tiene conciencia. Y eso lo repito y lo dicen los expertos, no lo digo yo. Ojo con empatizar con una IA,
sí, correcto.
No empatices, porque es totalmente autocomplaciente. Es decir, no, ¿vale? No empatices porque no tiene conciencia. Entonces, al final, es decir, yo creo que es una manera genial para romper barreras, ¿vale? Para poder comunicarte con cualquier persona. Creo que va a abrir mucho las comunicaciones directas con el comercio. Comercio electrónico internacional puede ser muy bueno porque y más cuando incluso hay muchísimas empresas en la cual ya nos están dando un servicio a través de bots o no, ¿vale? De servicios de atención al cliente a través de WhatsApp, ¿no? Ajá. Entonces, creo que siendo hoy día como es WhatsApp un medio de comunicación tremendo, ¿vale? Porque, bueno, pues hay chavales que no utilizan el teléfono, ¿vale? Es decir, esa aplicación de teléfono, ¿para qué? Te llaman a través de WhatsApp, te escriben a través de WhatsApp, donde hoy día, además, en todos los países del mundo que se utiliza WhatsApp, cuando llegas a ese país, te dan un montón de contactos a través de WhatsApp, porque además con el tema de la itinerancia, ahora ya estamos acostumbrados a que vamos a otro país y cogemos una tarjeta virtual de datos. Porque ¿para qué queremos llamar por teléfono?
Si no parlem aquí, parlem allí.
Claro, no, pero si quieres llamar, llamamos a través de WhatsApp, llamamos a través de tal, pero lo importante es estar conectado, ¿no? Pues yo creo que va a romper muchas barreras y como no, es bestial
al final,
poder decir, oye, yo estoy escribiendo en castellano... tradúceselo al inglés, al swahili o al idioma que sea, ¿no?
Ara em recordo aquella fita que sempre diem fa 15 anys enrere, de sempre connectats en tot moment, que provocàvem allí la connexió. Sí. Ara,
però fixa't que llavors els programes de l'Infocope Lleida parlàvem de les tarifes de dades.
Sí, de connexions.
És a dir, jo recordo quan es va... No sé, no recordo quina companyia va presentar la quota de dades il·limitades, amb un responsable, amb lletra petita, però de dades il·limitades, que va ser un ITE. O sigui, va ser un... dades il·limitades. I com està connectat, si com va arribar el 4G.
Jo parlo abans d'aquí, no? Quan era jo connectats, no? Connectats físicament, no? Inalàmbricament.
Ah, bueno, sí.
Vinga, va, continuem, perquè mentre la intel·ligència artificial fa més accessible la comunicació a WhatsApp, el món dels telèfons mòbils continua avançant amb nous models. De fet, el nou iPhone 17 arriba amb característiques que prometen marcar diferències en el mercat. El nou iPhone 17 pot eclipsar el Model Pro?
Bueno, esto es la comparativa...
Un titular, David.
Claro, es un titular, es una comparativa. Es
no,
decir...
no, que me des un titular que en parlem a fons al podcast. Un titular. El iPhone 7 es el caballo de Troya de la gama de tots els iPhones que van presentar?
Es el primer precio con unas muy buenas prestaciones.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I ja saps, ens seguim parlant al podcast, busca'ns a infocopelleida.com, que, bueno, no, que seguim parlant molta estona més, eh? Soc el Ricard Álvarez, ara ens plantem a la una de la tarda, estem a la meitat de la setmana, dimecres, demà, dijous, i tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Estarà amb nosaltres el regidor de Joventut, Educació, Ocupació i Festes, el Xavi Blanco. Amb ell parlarem de les festes de tardor. Apa, ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz.